Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida puntuals, com sempre ho fem a les 12:20, avui a la meitat de la setmana, dimecres 14 de novembre del 2018, hores d'ara amb 18 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el president de la cooperativa de Maials, el Josep Segura, perquè ja saps que aquest cap de setmana hi ha la fira a Maials i, a més, la cooperativa ja saps que també fan els seus esmorzars populars i obren portes perquè puguis veure tot el recorregut que fan les olives des que són collides al camp fins que surten per l'altra punta convertides en aquest oli verge extra. Per cert, que li preguntaré, perquè això ja és a nivell personal, però espero que et serveixi tu també, quin és l'oli bo? Quin és, quan anem a la botiga, hi ha mil nomenclatures de l'oli, quin és el bo? Li preguntarem. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme Garcia i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la 1, la Nacional 240, propostes d'oci. Avui ja us dic que des de Lleida farem, jo crec que la proposta de les propostes, almenys pel que té a veure, i no t'avanço més. I a 2:15, parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols aquí a les comarques de Lleida i a últimes hores anirà tapant més el cel, però de moment no esperem que plogui. Les temperatures no varien molt avui. Hi haurà màximes de 21 graus tant a Lleida com a Balaguer, 19 a Tàrrega, també 19 graus a la Seu d'Urgell, a Viella avui 16. El vent continuarà bufant de l'est, suau. Demà dijous canvia el temps, tindrem un cel força ennuvolat amb pluges a Catalunya. Aquí a Lleida no se n'esperen gaires i, en tot cas, el cel es mantindrà menys ennuvolat, amb precipitacions més escasses quan més cap a la zona del Pirineu. Les temperatures màximes baixaran una mica més, les mínimes no es mouran, amb 12 graus de mínimes a Lleida, 11 a Balaguer, 12 també a Tàrrega, 6 graus a la Seu i 4 a Viella. El vent continuarà bufant de l'est i es mantindrà fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. I després ho escoltarem més a fons a l'Info Cope Lleida d'avui. Però aquesta que comença a sonar ara és el reloj.
Reloj, no marques las horas.
Lucho Gatica, que naixia l'11 d'agost de 1928 i que ens va deixar ahir dia 13 de novembre del 2018, a l'edat de 90 anys. Un dels grans en el món dels boleros ens deixava ahir. El recordem ara amb aquest reloj.
Para vivir nuestro amor.
12:23 minuts, escoltant la música de Lucho Gatica, que aquesta sí que ens acompanyarà de per vida. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat que ve marcadíssima pels successos d'ahir a Lleida. Un home va agredir la seva parella amb una destral a Lleida i després, no va poder matar-la, i després es va suïcidar. La víctima es troba hospitalitzada en estat greu com a conseqüència d'aquests diversos talls i ferides que va rebre amb l'arma. En plana política, la jutge veu indicis de connivència en contractes entre empreses i Diputació de Lleida. La titular del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida veu indicis de connivència en contractes entre constructores i la Diputació. El sumari de 5.000 folis apunta al presumpte pagament de comissions a canvi d'adjudicacions. Aquest cas va provocar 24 detencions i la dimissió de Joan Renyer com a president provincial. I una notícia que també té a veure o que afecta al territori lleidatà és que el Senat ha instat el govern espanyol a apujar les bonificacions dels peatges per als transportistes a l'AP2 i a l'AP7. La iniciativa estableix compensacions del 100% en els trams restringits i del 75% per als camions en trànsit. I els carburants fan pujar els preus un 2,4% a l'octubre, una dècima més que el mes anterior. L'alça del cost de les benzines i dels paquets turístics contrasta amb la disminució, per exemple, encara que sembli mentida, de la factura elèctrica. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs això ho hem dit moltes vegades a la tertúlia d'esports, a la radiografia els dilluns. Quan la pilota entra, tot es converteix en una bassa d'oli i tot va més bé. I quan no entra, surten problemes per tot arreu. Doncs mira, en bàsquet entra. I per tant, el Força Lleida, per exemple, en aquestes alçades ja supera els abonats de l'any passat. El club ha arribat a 1.850, uns 150 més que tota la temporada passada. Estem al novembre i, evidentment, això és mirall de la trajectòria esportiva de l'equip. La pilota entra, el Força Lleida és líder i, per tant, doncs això repercuteix en que la gent va més al Barris Nord i la gent es fa més socis. Al camp d'esports, el Pedro Martín diu que pot ser el nostre any. El golejador de Lleida Esportiu assegura que hi ha bones sensacions a l'equip perquè tenim aquest ADN de no rendir-nos mai i hi ha un gran ambient al vestidor, però adverteix que tot està molt ajustat i no és el moment de parlar fins que faltin 5 o 6 partits. Això també ens ho recorda sempre el nostre tertulià Xavi Pérez, que parlem de play-off ara al novembre i diu que de play-off se n'ha de parlar a l'abril.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb ella ja sabeu que fem aquests exercicis de memòria, recordant que passava tal dia com avui. Hem superat el dimarts i 13, per tant, tot bé. Avui ja dia 14, i anem a viatjar 25 anys cap enrere, o sigui que cap a l'any 93.
La mitjana de residus per veí, per cada veí a la muntanya, l'any 93, era molt superior als de la plana. El Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues es situaven en un punt intermig. La comarca que menys residus produïa en aquells moments a Catalunya era l'Alta Ribagorça. Les 140.000 tones d'escombraries que produïa Lleida suposaven el 5,1% de tot Catalunya. La població de Sanaüja seria el primer poble amb televisió per cable a Lleida. No hi hauria tarifa periòdica i el sistema tindria 2 anys de garantia. La llei en aquells moments anava més lenta que els nous mitjans de comunicació. Uns 80 veïns ja s'havien abonat al sistema que permetria sintonitzar 15 canals.
Caram.
Salàs de Pallars va reunir més de 200 cavalls a la Fira de Primavera i van assistir tractants de Catalunya, València i Cantàbria, i els ramaders van obtenir un preu més elevat en aquest certamen. La mostra va finalitzar amb l'entrega de premis als millors cavalls, com ja era habitual. També una família en aquells moments demanava ajut per afrontar la dolència de la seva filla. Això ens ve al cap d'una altra cosa més actual. Però bueno, demanaven per la dolència de la seva filla ajut. El pare de la nena estava a l'atur des de feia més d'un any. La família no podia fer front a les despeses de la malaltia de la petita Sandra Justribó, que patia epilèpsia crònica. O sigui, de 25 a 30 crisis cada mes. I tenia que ser operada a França. Per recaptar fons es va obrir un compte en una oficina de la Caixa. En aquesta ocasió era veritat i no hi va haver problemes, perquè clar, encara ho tenim tan recent.
Sí, el problema és, en parlàvem del cas Nadia, sí, que suposo que és el que et refereixes.
Sí, sí, exacte.
És, no només hi ha els diners que han enganyat prenent a la gent, sinó la falta de confiança que queda durant molt temps, no?, d'aquestes coses. I hi ha molta gent, afortunadament la majoria, la immensa majoria, que quan ho demana és perquè realment ho necessiten. Però és veritat sempre, que aquests casos fan molt mal.
Sempre hi ha algun vivales.
Sí.
Bé, doncs acabem avui parlant d'una cosa curiosa. El Carnaval de Solsona tindria el seu propi àlbum de cromos. Mira. La col·lecció serviria per commemorar l'any 1995 els 25 anys d'aquesta festa. La portada de l'àlbum, que consta de 300 imatges, era del dissenyador Josep Simay. Entre els logos, que acabaven els cromos, volem dir, entre els cromos... No, a veure... Ara, entre els que logressin. Vinga.
Això, bona de les, licien, això de les col·leccions, què vols que et digui?
No les acabaves mai. Al final,
sí, però costa. Al final te fent aquella opció de pagando i tal, i home, no té gràcia. Però clar, hi havia uns cromos que no sortien mai. De quan jo era petit, que els feia de futbol, n'hi havia uns que no sortien mai.
No, bueno, echa la leche, la trampa, clar. Tu. S'havia de fer diners.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Las nuevas propuestas de Unit para este invierno ya están en Hipercor.
Una temporada más, Unit nos muestra las tendencias más novedosas en básicos y esenciales al mejor precio.
Que además podrás combinar con la gran variedad de zapatos y complementos para toda la familia.
Acércate a nuestros centros comerciales. Te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en Hipercor.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I això ja ho havíem avançat avui a l'inici del programa, però és una d'aquelles trucades que em fa goig de fer cada any, i és la del president de la cooperativa de Maials, el Josep Segura. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs apa, com amb tu, amb moltes de les entrevistes que fem un cop a l'any, de manera cíclica, podem dir allò de ja ha passat un any, eh? Ja estem al 2018, ja estem al final, o pràcticament al final de la campanya, suposo.
Sí, però no, diguem, la campanya comença ara de l'oli.
Bueno, la campanya de recollida. De recollida
comença ara,
sí.
I acaba normalment al gener.
Ah, caram, sí, val.
Diguem, comença... Acabem l'any, però comencem campanya a final d'any.
Molt bé. Josep, escolta, abans de tot, estem parlant avui amb el president de la cooperativa de Maials, justament perquè aquest cap de setmana hi ha doncs, la fira i les portes obertes de la cooperativa de Maials. Ara en parlarem dels principals actes, però abans de tot, ja que m'has aclarit el calendari, doncs escolta, com s'acaba la campanya aquesta anterior, aquest 2018, per entendre'ns? Com ha anat aquesta campanya?
Bé, podem considerar que bueno, ha estat una campanyeta més o menys estable, bona. El consum i la clientela s'ha mantingut. Més aviat portem una tendència més aviat a l'alça aquests últims anys, ja a nivell de zona. Ja puc parlar a nivell individual, però també a nivell de zona també es fa palès. Bueno, uns preus que s'han mantingut, si bé al final de campanya els preus de l'engròs comerç exterior pues, han pogut baixar una mica, però per mi considero que hem tornat a remuntar una mica i podem dir que potser també començarem la campanya o comencem aquesta campanya nova, més o menys també amb bones perspectives.
Això et volia preguntar, Josep, aquesta campanya com l'afronteu?
Bé, nosaltres... podem dir que tenim una collita bastant estable els últims anys, degut al rec de suport. Això ens permet no tenir altibaixos de collita de producció degut a la climatologia. Els recs, ni que siguin de suport, et permeten establir uns mínims de producció, bueno, i això ens fa garantir que podem oferir el nostre oli a tothom qui el vulgui.
Josep, vosaltres aquest cap de setmana i coincidint també amb la 21a Fira de l'Oli Verd de Maials, doncs tindreu oberta tant la vostra agrobotiga com les portes de la cooperativa, que jo crec que és aquella visita, sobretot de les famílies, perquè la canalla vegi Doncs, a més, és curiós perquè durant el cap de setmana doncs, arriben tractors amb, la, amb les olives i podem veure tot el recorregut. Josep, escolta, quin recorregut fa l'oliva des de l'arbre quan arriba a la cooperativa?
Un cop arriba, fresca, això sí que ho tenim molt sagrat, fresca del camp, es descarrega aquí amb unes tolves, mitjançant unes ventadores, uns ventiladors per aire, se separa la fulla i amb unes màquines també una mica de la rama que porta, es neteja, per dir-ho, fa una primera neteja i es deixa l'oliva sola. S'emmagatzeme amb unes sitges, ja preparada, sense fulla i sense rama, per entrar a molí. I allí el molí doncs, ja va estirant per unes cintes cap a les tolves del molí i allí comença el procés de molturació. Uns molinets fan la pasta mitjançant uns martells mecànics, tapen l'oliva, passen a la batidora remena durant entre una hora i dues hores, remena la pasta per fer aflorar els càpsules d'oli que porta i allí, per mètode de centrifugació, després amb unes centrífugues se separen el que és la part sòlida de la part líquida. La part líquida també separa la part que és el que és aigua i queda el que és l'oli, pròpiament.
Clar, això passa a les hores immediatament després de que arribi l'oliva a la cooperativa,
Sí, sí. Si es vol apostar per un oli de qualitat, i penso que tothom ja estem bastant conscienciats, el que s'ha de fer és collir molt fresc, o sigui, un cop collides de cop al molí, i del molí, abans de 24 hores, s'ha d'haver fet el procés de molturació i ja hem de tindre l'oli a les sitges.
Josep, ara una pregunta que segur que no t'han fet mai. Jo vaig a la botiga i primer de tot ja parlem d'oli d'oliva, d'acord? I he de comprar oli d'oliva. Clar, n'hi ha de molts tipus. No parlo de marques, parlo de tipus.
Sí.
Quin és l'oli bo, realment? Quin és?
A veure, un oli...
O sigui, quina nomenclatura té?
La nomenclatura del millor oli és oli verge extra.
Molt.
O sigui, verge perquè és un producte natural, s'ha molturat per procediments mecànics, no hi intervé cap procés químic, i aquell oli verge, si s'ha fet prou bé i no té cap defecte, passa a ser categoria extra. O sigui, un oli verge, sense cap defecte, és considerat extra. Si tingués algun defecte perquè les olives han estat maltractades o han començat un procés de fermentació, o tenen fongs que han agafat perquè s'ha tardat en molturar-les o qualsevol problema del procés, llavors, amb un petit defecte, només seria verge.
Molt
bé. I a partir d'aquí, si és un verge molt, molt dolent, ja no és apte pel consum, llavors ha d'anar a refineria. Què vol dir refineria? Refineria no és tornar-lo més fi, més bo. Senzillament és tornar-lo amb un procés químic, netejar-lo químicament, tornar al neutre, insaboro, inodoro, insípid, posar-li, normalment hi posen una mica de verge o verge extra per donar-li un toquet, i el posen a la venda com a oli d'oliva. Pròpiament oli d'oliva és mescla d'olis verges i refinats. Però nosaltres aquí ja no hi entrem. Nosaltres només elaborem oli verge extra.
Molt bé, doncs entesos, ho dic perquè és veritat que al final jo crec que tantes nomenclatures la gent ja es comença a fer un embolic i ja sabem que científicament l'oli d'oliva, com més bo possible, ha d'estar present a taula i a la cuina de la dieta mediterrània, que tan beneficiosa sabem que és. Per tant, escolta, ja que comprem doncs, la fruita que sigui bona, la verdura que sigui bona, l'oli, evidentment, no, també ho hem de tenir en compte i per tant, per això t'ho preguntava. Oli verge extra.
Verge extra.
Josep, escolta, aquest cap de setmana, a part de poder visitar la cooperativa per dins, que com que està en període de recollida, la veurem funcionar, per això li havia preguntat al Josep quin és el camí de l'oliva, ho veureu, tot el que es pugui veure. Evidentment, hi ha coses que van entubades i no es pot veure, però es veu, quan arribeu a l'altra punta, veureu com hi ha unes màquines que estan posant l'oli dins de les garrafes i de les ampolles. Vull dir que es veu tot, de punta a punta. Quins actes teniu pensats o heu pensat per fer aquest cap de setmana a la cooperativa?
A la cooperativa seguirem el format de cada any, que és un format que ens funciona prou bé, a la gent agrada prou, que és començar tastant l'oli de bon dematí amb un esmorzar popular,
clar,
brasa, com sempre, i oli que no falti, oli per damunt de les taules que puguin sucar, tant tant com vulguin. Després, les jornades de portes obertes durant tot el dia, com comentaves, poden veure in situ, la gent si fa bo i es pot collir mirant ben com la gent descarreguen, els propis pagesos, i es formen grups explicant tot el procés des de que arriba l'oliva fins des del camp, fins que s'envase amb l'etiqueta de la nostra marca.
Això és matí i tarda o només matí?
Matí i tarda, tant diumenge com tant dissabte com diumenge.
Ah, molt bé.
I a part, sí, a l'estant final tenim també un punt de venda a baix al pavelló, on hi ha d'altres tipus d'estants i d'altres productes de proximitat i locals. I, bueno, ja tenim com a actes, a part lligats també amb l'oli, que és el que ens refereix, tenim el no sé si ara si és el dissabte o el diumenge, està el programa d'actes, ho podem veure. Tenim un tas d'oli guiat, també el fem cada any, i considerem que és una bona eina perquè la gent sàpiga distingir el que dèiem abans, no? La diferència entre uns olis i uns altres, entre uns verges extres, i sàpiga poder determinar quins defectes i saber quins defectes s'hi pot trobar a l'oli, i per contrari també quins atributs, no? Positius.
Correcte.
Quins aromes podem aprendre a jugar amb l'oli, no? Aroma de carxofa, aroma de tomata, aroma...
Diumenge a les 11 del matí, eh? Diumenge a les 11 del matí.
Sí. Diumenge a les 11, doncs bé. No tenia l'horari en ment.
Molt bé. Crec que és un apunt important, perquè de vegades ens deixem guiar per la vista, però clar, les ampolles no sempre són transparents, poden portar com un tractament el plàstic perquè et faci veure que l'oli és d'una manera o d'una altra. Correcte. I el gust sí que és veritat que ens l'han d'educar o ens l'han d'ensenyar, no? És a dir, escolta, quan notis aquest gust, això està molt refinat, això no és un oli com Déu mana, quan notis aquest sí, això és un verge extra. Després ja suposo que depèn de la varietat de l'oliva i de la procedència geogràfica, també hi haurà matisos diferents, però que sapiguem quin és el verge extra.
Sí.
Doncs aquest cap de setmana teniu aquesta, acompanyant també aquesta jornada de portes obertes i tot aquest món temàtic de l'oli a la cooperativa de Maials, també a la població de Maials hi haurà la 21a fira de l'oli verd, i per tant, doncs, és un pack, jo sempre crido el mateix. Jo arribo, aparco al costat de la cooperativa, vaig a fer la visita a la cooperativa, surto pel costat de l'agrobotiga, com que he deixat el cotxe a prop, ja encomano o deixo o agafo l'oli baró de Maials de la cooperativa i després me'n vaig a fer un tom a la fira. Vull dir, jo crec que és el pack, ideal de cap de setmana.
És el pack per gaudir d'un dia sencer, bueno, amb una vila que també intentem ser el màxim acollidors possible.
No, i després que la gent, sempre ho dic el mateix, que la gent es perdi per dins de Maials, vull dir que no es quedi només a la cooperativa i a la fira.
Exacte.
Perdeu-vos per dins de la població, que hi ha racons magnífics, eh?
Sí, hi ha uns racons molt bonics, i algun any inclús s'ha organitzat, aquest any no ho sé segur, alguna visita també guiada de la Vila Closa, la part antiga, hi ha un museu del Pagès, que suposo que podria ser que també estigués obert, és particular, però també que s'aprofiten. Se pot passar un dia...
I tant que es pot passar un dia, i tant. Hem parlat amb el president de la cooperativa de Maials, el Josep Segura, que ens ha atès amablement com cada any. Josep, gràcies i que vagi molt bé la campanya.
A vosaltres, i vinga, us esperem.
Coneixes la CR Outlet a Lleida? A la CR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la CR Outlet. Dona, a què esperes? La CR Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ens falten aquests minuts per arribar a la 1. Obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, però abans estem a la meitat de la setmana. el que fem és escoltar l'entrevista a Cosme Polito amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Espera, Joan, espera. No, és que estava el Joan Bellmunt per aquí, no, ja apretant, ja, ja vol entrar, encara no
la finestra. Que... Però l'entrevista a Cosme Polito, que l'altre dia m'ho preguntaven, però escolta, quants anys fa? Dic, home, jo anys, sóc fatal per recordar-me d'això, però l'entrevista a Cosme Polito ja va començar quan fèiem el Contrapunt a la tarda.
Sí, ja venia anteriorment.
I d'això ja fa dies, eh?
Bueno, ja ha plogut, home, no et preocupis.
Però abans no es deia així, no es deia l'entrevista a Cosme Polito.
L'entrevista humana.
L'entrevista humana.
L'entrevista humana.
Cosme, l'entrevista humana a Cosme Polito d'avui...
Bueno, pues és interessant, no? És una persona, ja ho veus, porta un home elegant, no?
Sí.
Un home elegant i no es presenta a cap desfile de moda, ni molt menys. Et porta una persona entranyable que la seva família i ell pues, bueno, han treballat molt i bé per la nostra ciutat de Lleida. Es diu José Luis Solans, és l'actual president del Club Tenis Lleida i també de membre del Club de l'Amistat de Lleida, que això també ara ens parlarà una mica què és el que és. José Luis, benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies, Cosme, per la vostra invitació en aquest espai radiofònic.
Feia temps, que no venies per la COPE.
Molt, 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 però l'escolto, eh?
Bueno, és que... avui en dia, quan sembla que la cosa està tan entremaliada, no? Nosaltres és l'emissora que més audiència està tenint, i això és important, no?
Nosaltres, per a mi, la COPE és una de les emissores que més escolto, perquè m'agrada estar al dia i m'agrada hi ha espais molt interessants.
Molt bé, tu ets aquí del deport o ets de la informació cultural o de la informació política?
Jo realment...
Una amalgama de tot.
Bueno, tinc l'obligació de saber una mica de tot, però realment no sóc del món polític, sinó del món de l'ensenyament, perquè jo sóc professor, també escriu molts articles del tema laboral i, bueno, i fa algunes coses, no?
Quantes vegades, ja, ara anirem amb tu, però quantes vegades has fet un article i l'has trencat i has dit, no, pues no lo voy a publicar?
He publicat centenars d'articles a la premsa, però moltes vegades comences amb una idea i després, evidentment, la trenques perquè realment no ves que no té sentit. A vegades parlar sobre el tema social o econòmic, laboral, o també alguna vegades inclús en el món polític, no? Però a vegades passa això, que comences a escriure i al final dius, això no té cap sentit, ho trenco.
Ja, és que a mi em passa. Jo a vegades m'enfado molt i després dic, bueno, per a què? Després diran que soc dolent, no? On vas néixer?
Jo va néixer a Osca.
El mateix Osca?
El mateix Osca. O sigui, però soc d'Ontinyena.
Home.
O sigui, jo va néixer a Osca per necessitats, evidentment, aquell temps de que hi havia una clínica i vaig tindre que anar allà, no? Però, evidentment, jo soc d'Ontinyena, els meus pares són d'Ontinyena, i, evidentment, des de que va néixer fins als 13 anys que vaig vindre aquí a Lleida a estudiar, realment vaig néixer. Jo sempre dic Cosme, que realment jo va néixer, la vida me la va donar Aragó, sí. I el futur me lo va donar Catalunya.
Per cert, si et feia... Jo canto molt malament, però si feia... Aquest sona.
Pues no sé.
Pues el himno de los danzantes de Huesca. Era fàcil.
La veritat és que no he escoltat aquest
himno. Però no me digues que tu no vas a les fiestes de Huesca.
Vaig moltes vegades, però evident no tants com m'agradaria a mi.
Sí, perquè tu quan vas a les fiestes de Huesca vas con las peñas o con los toros?
Con los toros, a vegades.
¿Te gusta?
No massa, per això, no massa. Em va agradar al principi, però a poc a poc te vas una mica reafirmant a nivell cultural i vas escoltant i vas veure que realment el tema aquell dels animals i el patiment d'aquest tema...
Però tu que has estat també des dels principis de la penya la salseta de la paeria.
Sí, sí.
Tu saps que va sortir el passacarrers Mercès anar amb el Manolo Calpe, sí, sí. Amb el José Luis González, que vam anar a la plaça de toros de Huesca, i van dir, caram, això sí, tenim sí. Que estar per la Lleida.
Sí, 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 és veritat, me'n recordo perfectament, hosti, perquè jo vaig veure la salseta, vaig estar des de, bueno, em sembla que és 36 anys ja, no?
Sí.
Pues pràcticament des del segon any que es va crear el Salseta i va estar l'Ajuntament allà, jo realment vaig estar sempre allà.
Aquelles famoses 10.000 pessetes que en Siurana i Toni Ballester van donar per poder fer sí, la primera rua. Les 10.000 famoses pessetes.
Qui va dir aquí? Fa 36 anys que tindria tant èxit com ha tingut fites.
Te sents orgullós de ser un funcionari de l'Ajuntament de Lleida, jubilat de la mateixa, d'haver estat el cap de personal i que a sobre has estat amb una de les penyes fundadores?
Jo estic molt orgullós. Primer, perquè realment a mi l'Ajuntament m'ha donat el futur laboral. Vaig fer tota la vida de treballar allí, des d'auxiliar administratiu fins que vaig ser cap de personal, i per tant estic molt orgullós i content d'estar a la paeria, i la defenso sempre, encara més he participat en tots els events esportius, en tots els events gastronòmics i culturals i socials, no?
I si ara et digués si eres un noi travieso o no, què passa? Eres travieso de petit o no?
Ho era molt.
Més tu o ta germà?
el meu germà era més travieso que jo, però molt més, sí. Més bronques familiars també. Jo era més tranquil, jo era una mica més sossegat, m'ho guardava tot jo, ell era molt, una mica més protestant que jo.
T'agrada més el tenis o l'esquí?
Les dues coses. El tenis ho jugo tot l'any.
I m'ha dit que jugues molt bé.
No, vaig jugant. I l'esquí ho practico molt
bueno, llarg. Per què va deixes quan dic vaig jugant? Si m'han dit que jugues bé, que quan feu campionat
jugo
sempre
bé,
guanyes.
Jugo bé. La veritat és que no soc guanyador, soc però molt competidor.
I a més te mantens en forma, eh? Jo no tinc mà. Així com ta germà, no.
No.
El Manolo, no, tu sí.
Som molt diferents. El meu germà i jo som molt diferents. La veritat és que som molt diferents.
Ella ha tingut càrrecs amb el món de l'esport importants, no? Això t'ha marcat, que el teu germà hagi tirat per aquesta passada, o és que les dues heu sigut sempre del món de l'esport?
No, som del món de l'esport, perquè jo també a l'Ajuntament vaig ocupar durant 10 anys el responsable d'esports. Jo vaig haver un moment en el qual era el responsable de la Generalitat i jo el de l'Ajuntament, o sea que...
Lo teníais todo controlado.
Teníem todo controlado.
Solo te faltava la Diputació.
La Diputació no.
No, però parlant una mica de la ciutat de Lleida, suposo que t'has fet grups d'amics. Per això heu fet una colla d'amics lleidatans. Què preteneu, aquests amics lleidatans? Que alguns diuen, bueno, ¿esto qué es? Què rotllo s'ha muntat aquí, no?
No, realment és un grup d'amics, de molts amics, de totes les professions, polítics, ja polítics, ja del món judicial, etc, etc, que ens reunim, i fa molts anys que vam tindre l'objectiu de reunir-nos per fer un potencial tema cultural de Lleida. Quina forma era nostra? Pues, evidentment, fer un grup i obligar-nos a que cada mes una persona del món de Lleida, concretament del món judicial o empresarial o sindical, que han vingut tots, o judicial, fessin un debat a nivell... som 20 o 25 persones de Lleida.
Una mica de la teva responsabilitat al tenis. És complicat estar president d'una entitat de tenis com és el Tenis Lleida?
És un gran orgull, però és una gran responsabilitat. No tenim que oblidar que el Club Tenis Lleida té 2.300 socis, evidentment, més gran que molts pobles de la ciutat de Lleida, i d'aquí de la província de Lleida, evidentment, hi ha 64 treballadors, hi ha una responsabilitat tremenda, perquè allò és tot un món, no? De prestació de serveis, d'infraestructures, que si la piscina, que si tal, que si prestació de serveis. Tenim 350 nens a l'escola esportiva.
Quants socis teniu? Quants socis?
Socis tenim pràcticament 2.300 socis.
Déu-n'hi-do. Costa molt de comprar...
No, realment és molt accessible dins del que cap, no? Però evidentment jo crec que és molt accessible, i encara més, recomano, perquè és un gran un club, no solament referent aquí a la ciutat de Lleida, sinó a Catalunya i a Espanya, no?
I parlant una mica dels teus gustos, saps ballar?
Pues sí, ballo molt, sí? M'agrada.
Pasdobles, tuïssos,
balsos... Bueno, això no tant, però una mica, jo estic acostumat a les discoteques, una mica individual, però aquestes coses la veritat és que em costa molt, però m'agrada molt.
Beatles o Rollins?
Quasi Rollins.
No havies de pel·lo largo, perquè casualitat,
no,
en tot
tiempo. No, jo soc una persona sempre molt moderada. No.
És que no te concibo con jupa, tio.
No,
tu un hombre
no.
Elegante de corbata.
No, la veritat és que no.
De Lleida, què és el que no te gusta?
A mi Lleida m'agrada pràcticament tot. Hi ha alguns aspectes que no m'agraden.
És l'eslògan que tenies amb en Siurana, sí. Lleida m'agrada això.
Però per exemple, el tema de la brutícia a vegades...
Però és culpa nostra, no?
Culpa nostra, de la mala educació nostra, i a vegades aquest és el problema que a mi em costa molt una mica. A mi que a vegades una mica de talls d'incivisme, no? Però en general Lleida, jo sempre ho dic, no és per portar la pilota a ningú, però és una gran ciutat, molt a prop de Barcelona, de la muntanya, de la platja, etc.
I la boira, què t'agrada?
Inclús, mira, me recordo que fa molts anys, si tu ho saps, van passar dos mesos
que no
van veure el sol, me'n recordaré tota la vida, no? Però ja estic acostumat, ja assignat aquí en la ciutat de Lleida, ja.
Te comprometré una mica, ara, i per acabar. Digue'm, quatre alcaldes que no siguin ni en Siurana, ni en Ros, ni en Moroní.
Jo realment vaig entrar també amb el Pons, amb el Pons Castellà.
Un gran alcalde.
Amb el Pons vaig estar. Després amb Sant Genís.
Juan Casimiro de Sant Genís,
Sant Genís, etc. Són els
dos
alcaldes
més,
que he
viscut. Dos més. No, i un altre, has viscut un altre.
Bueno, el Corbella.
Ernesto Corbella Albiñana.
També l'Albiñana.
Un altre també has estat.
També he estat, a més...
Plan Mont...
Bueno, vaig estar en un moment Oronic, l'Oronic, que també va ser alcalde, però per molt poc temps, o sigui, aquí he viscut...
El Plan del Riu, home, qui va fer el Pla del Riu?
El Pla del Riu ho va fer...
El Muntanya
també és veritat.
Miquel Muntanya Carrera.
Sí, senyor, sí. i ha viscut diferents alcaldes.
Molts, per acabar, molts. José Luis Solans, ara ho farem a l'inrevés. Sembla que és fàcil fer una entrevista, no? Pues ara te deixo que tu m'entrevistes a mi, que em facis una pregunta la més compromesa que vulguis.
No, la veritat, Cosme, jo t'admiro per dos de coses. No, porto aquí, ja saps que jo, si no és la veritat...
Ràpid, que no tinc temps.
Bueno, però és una persona que està molt involucrada en els temes de Lleida, evidentment, el tema social, cultural, centres regionals, cases regionals, etcètera, això és molt important, no? Però, bueno, jo no sé què preguntar-te, no sé. Tu treballaries en la cadena SER?
Doncs en aquest moment me trobo molt còmode en aquesta casa, però jo he estat a Radio Cadena Espanyola i si, bueno, pues les condicions que em donguessin i el tarannà m'agradés, per supost que sí.
Pues, saps, és un bon polític, saps? Sortir molt bé de les preguntes.
No, jo penso que jo valoro el tarannà, com tu dius, i el valor de les persones. Sí. Havia el senyor Gelón, quan jo vaig vindre aquí, que havíem en gener, sí. I amb els dos tenia una gran relació, no? I jo admiro els meus companys que treballen també a l'emissora. Rival, mai competència.
Molt bé.
José Luis Solans, a Ciutat del Ploer. Cuida't, llarga vida, que la pala vagi molt bé i que el lleidatanisme no es pergui.
Bueno, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres. Gràcies a tots.
Segueixes escoltant la cadena Cope, de tota manera.
Cada dia.
No vagi a ser que m'atentis, ara te'n vagis a l'altre.
No, cada dia.
Moltíssimes gràcies i fins amb una propera. Jo tinc un correu electrònic i també tinc un WhatsApp. cosme@copelleida.com.
Gràcies, Cosme. El nostre WhatsApp ja ho sabeu, abans que m'ho preguntis. 664-526-180... Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon
dia. Obrim aquesta finestra dels records.
Obrim la finestra dels records i avui parlarem d'una cosa que n'hi ha molt automobilísticament, que són accidents, accidents de vehicles, però que nosaltres parlarem d'accidents de carro.
Accidents de carro.
Hi havia accidents de carro.
No serien per excés de velocitat.
I morts i tot, que hi havia amb els accidents
sí,
de carro.
Sí.
A veure, concretament, a la carretera que va cap a Belianes, cap a Preixana...
Però clar, tampoc les carreteres tampoc eren com ara.
No, però més d'una vegada s'esbocava l'animal sí, i passava. Bueno, i avui parlarem dels accidents de carro. Cal dir que avui els accidents de trànsit s'han disparat de tal manera que fa esgarrifar. Les vides que els vehicles a motor es cobren són moltes. I aquest any mateix ho hem vist que, com
a
greu.
Sí, a més ha repuntat un pelet per desgràcia aquest 2018.
Sí. Bastant, sí. Són tantes les víctimes que es generen que no es poden comptar o manifestar com abans es feia en els accidents de carro, que també tenien lloc i es cobraven les seves víctimes. D'això volem parlar avui i ho volem recordar, ja que en la història també hi ha hagut accidents de carro en què més d'un va morir en volcar el carro i quedar atrapat davall. Talment ha vingut succeint amb els tractors agrícoles que han substituït els carros. En molts camins veïnals es veia molt concorreguts per pagesos, traginers, marxants, i cal dir que anaven amb carro. I els darrers, potser els marxants, els traginers, amb la tartana. Potser fent alguna becaina feta amb el sotrac de les rodes va dur a més d'un a caure a terra i a morir en passar-li les rodes per damunt, ja que amb la caiguda d'animal solia esverar-se i arrencar a córrer. En el lloc on s'havia produït la desgràcia, amb mort, era costum de posar-hi una estela funerària o creu, amb una inscripció que recordava el fet. En el camí veïnal de Preixana a Verdú, ben a prop de Preixana i de Manlera de Calmassoteres, hi vam trobar una estela de recordança amb aquesta inscripció. Aquí morí Anton Bonet de Verdú d'una desgràcia d'un carro el 1813. També cal dir que en els camins veïnals d'Arbeca i Belianes moltes esteles s'aixequen encara amb el pas del temps que ha esborrat les inscripcions, però són senyals d'accidents de carro. Per tant, això ho hem volgut recuperar com un fet puntual que va ser en altre temps realitat.
Que escolta, d'una altra manera, però encara hi ha alguna corba, alguna recta, algun lloc puntual de les carreteres d'avui en dia que sí, se'n veuen,
eh? Jo recordo
dels
de petit
d'ara,
veure la gent asseguda al carro, a dalt al carro, però amb els peus penjant cap a terra, cap a davant. Per si convenia saltar en corrent per agafar l'animal. Però també més d'un, doncs amb alguna...
Una miqueta de sol, encara que no ho has dit, és
veritat. Tira endavant.
Els viatges eren lents i llargs, per tant...
Exacte.
Sí.
Sí, sí. I passar, doncs, les rodes del carro per damunt i matar la persona.
Déu-n'hi-do.
I aquestes esteles encara avui dia en podem trobar avui dia.
Uh-huh.
Molt bé. I la dita d'avui, Ricard, es diu que quan el mal cou... cura.
Això sempre m'ho han dit
sí?
De petit.
Sí, t'ho havien dit, doncs mira.
Et posen alcohol, quan era petit, si cou és que s'està curant.
Sí, està.
Ja
pues
està.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
quin records, eh? Quan cogues que està curant. Jo encara ho dic, això. Escolta, 30 segons, arribem a les senyals horàries que ens diran que és la una. Ens escoltarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després, la Nacional 248, parlem d'Oci. I des de Lleida us farem una proposta interessant tant per la gent de Tarragona com per la gent de Lleida, de veritat. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'espai Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tras conocerse que la dirección de la multinacional Alcoa han decidido prolongar el periodo del ERE de las dos plantas que pretende cerrar en España, la de Avilés y Coruña, sus trabajadores no se fían. Incredulidad al saber que hay inversores interesados. Nos vamos hasta Asturias. Inmaculada Rivas.
No se fían y siguen pidiendo a la empresa que retire el ERE que manda a la calle a 700 trabajadores. Han convocado asambleas para mañana antes de dar una respuesta a la multinacional. José Manuel de Laúd es el presidente del Comité de Empresa de Avilés.
Tendremos que estudiar dónde estamos y sobre todo pensando siempre lo mismo, que oye, nosotros lo que entendemos es que hay que levantar el expediente y buscar una solución de las partes. No ha cambiado nada.
Los sindicatos se van a reunir en las próximas horas con la ministra de Industria, que ya ha confirmado que ofertas no faltan para comprar las plantas de Avilés y Coruña si finalmente Alcoa acepta venderlas.
Y como te estamos contando, va a ser el próximo 3 de diciembre cuando la ministra de Educación y el secretario general de la Conferencia Episcopal se reúnan para abordar los cambios que el gobierno prepara en su reforma educativa. Una reforma que afecta a la clase de religión. Faustino Catalina.
Así es, esta próxima reunión se ha concretado después de que desde la Conferencia Episcopal se remitiera una carta a la ministra de Educación tras conocer esa reforma educativa que prepara el gobierno y que afecta, entre otras cosas, a la clase de religión. Según esa propuesta, la asignatura de religión no tendrá otra asignatura alternativa, no computará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad, tampoco para las becas y se dejará de considerar materia específica en bachillerato. Además, la reforma eliminaría el concepto de demanda social que afecta al número de aulas de los centros concertados, 2.600 de ellos católicos, en los que estudia 1,5 millones de alumnos.
Un miércoles en el que el príncipe Carlos cumple 70 años, lleva toda su vida esperando asumir las responsabilidades de su madre, la reina Isabel II, que sigue a pie del cañón y todo a pesar de tener ya 92 años. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Carlos de Inglaterra sopla hoy 70 velas, 66 años esperando a heredar el trono de su madre, la reina Isabel II, un cumpleaños especial del que es uno de los miembros de la familia real británica que provoca más división de opiniones entre los ciudadanos. Para Jim será un buen rey, tiene experiencia, lleva toda la vida preparándose, asegura, aunque no piensan lo mismo Jack y Dennis. No tengo buena opinión de él, no me gusta, no sé por qué, pero no creo que deba ser rey, explica dejando claro que los británicos no se ponen de acuerdo. Eso sí, ajeno a todo esto, Carlos de Inglaterra va a celebrar hoy por todo lo alto sus 70 cumpleaños con una cena en Buckingham Palace para 6.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una cena para 6.000 personas, Corrochano. A ti no te han invitado, ¿no?
Aquí estamos, o sea que no nos han invitado.
Currando. La secretaria de Estado del Deporte, que responde a las acusaciones de eludir impuestos.
Está informando el diario El Mundo que María José Rienda, que es secretaria de Estado para el Deporte, utilizó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos 8 años de su etapa como deportista y recuerda que esta es una práctica prohibida por la agencia tributaria. Relata además que de esta forma declaró ingresos por valor de al menos 1.400.000 euros. María José Rienda, que fuera esquiadora profesional, acaba de hacer estas declaraciones.
Que esa información se ha sacado del portal de la transparencia del gobierno, que es algo que es público, con lo cual no se ha escondido por parte mía ningún tipo de información, que no ha habido ninguna, no existe ninguna empresa instrumental y que no ha habido evasión de impuestos en ningún momento y que estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales.
Estoy al día con Hacienda, ha querido decir María José Rienda. La selección española de fútbol viaja a las 3 de la tarde a Croacia para jugarse mañana este partido contra esta selección, contra la croata, el pase a la final a 4 de la Liga de Naciones que se disputaría este verano.
José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vais a acercar a la figura de 5 santos americanos que esta semana están de actualidad.
Bueno, el motivo es que la Iglesia Católica en los Estados Unidos dedica todo este mes de noviembre, todos los años, a celebrar la larga historia de fe de hombres y mujeres de color en aquel país. Y la conferencia Conferencia Episcopal efectivamente ha presentado como ejemplo de esa herencia la vida de cinco de ellos, cuyo proceso de beatificación está muy avanzado, y sus perfiles los vamos a apuntar, aunque sea brevemente, en el espejo. Avanza ahora solamente tres de ellos. Uno era un esclavo que se convirtió en uno de los primeros empresarios negros del país y fundó un orfanato en Nueva York. Otra es la fundadora de la primera congregación de religiosas afroamericanas de la historia y destacó por su servicio en la epidemia de cólera de 1832. Y otro es el primer sacerdote católico negro de los Estados Unidos. Historias que desgranamos en media horita en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Cinc minuts exactes per sobre de la una. Què fem els dimecres? Agafa la Nacional 240 a aquesta hora per parlar d'oci, de cultura, d'activitats de cara a aquest cap de setmana que estem desitjant que arribi. I no ho fem sols, eh? Ho fem amb el Ricard Álvarez des de COPE Lleida. Què tal, Ricard?
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Mira, avui vinc sense forquilla ni ganivet.
No, avui no, perquè avui no toca això. No toca, no, com deien, no?
Cada dia venim amb una cosa diferent, eh?
Sí, home, aquesta és la gràcia, no? Que sigui variat, un menú variat. Clar. Cada dia de la setmana.
Sí, sí, sí.
La variada està al gusto.
Escolta, avui tenim propostes interessants. Jo us sí. emporto... Bueno, digue'm la que em portes tu.
No, comença tu, comença
tu. Jo us emporto una que quan l'escoltis diràs, home, clar, i com no n'havíem parlat fins ara?
Ah,
perquè
sí?
És el que, si tu penses en la ciutat de Lleida i en turisme, uh-huh. hi ha una cosa de la que tothom en pensa, tant si l'has visitat com no, és la Seu Vella.
Home, és, diguéssim, l'emblema de
clar,
la ciutat,
doncs,
no?
Com no n'hem parlat fins ara? Doncs avui,
us porto unes
visites guiades per entendre i curiositats de tot el turó de la Seu Vella.
Ah, doncs mira, molt interessant. Jo ara t'avanço el tema, però abans et vull fer una pregunta.
A veure.
Tu em sabries dir així, a l'atzar, no sé, un número, quants cellers hi ha hagut a la part alta de Tarragona? Tarragona ciutat, eh?
Ah, Tarragona ciutat. Quants uh-huh. cellers hi ha hagut? Hosti, no en tinc ni idea.
No ho saps, no?
No en tinc ni idea.
Doncs com tu, molts, eh? Molts i moltes.
Uh-huh.
I això ens proposen canviar-ho i arreglar-ho el proper dissabte, els de l'Associació Santa Teca, amb la Festa de l'Embotada.
Ah.
Vols saber més?
Vinga, anem a escoltar-ho.
Avui la nostra proposta va de celebrar el vi novell i de celebrar la història, també. Viatjar en el temps ens agrada força en aquesta secció i avui us proposo fer-ho a través de la Festa de l'Embotada. De la mà de l'Associació Santa Teca, aquest dissabte en arriba ja la tercera edició i, a banda de vi, ens volem fixar en la història que hi ha rere aquesta festa. Per això ens acompanya avui una persona que tindrà dissabte un paper important a l'Embotada. És el gestor cultural Jordi Bertran. Jordi, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Anem a pams, si et sembla. Per aquells que no coneguin d'on ve això de la Festa de l'Embotada, ens pots explicar una mica d'on ve l'origen de la festa?
Doncs sí, mira, l'embotada és una cerimònia que tenia lloc en els cellers entre la zona del Penedès i del Priorat, podríem dir que amb un gran epicentre a la ciutat de Tarragona, perquè en tenim molts documentats, però era una cerimònia que tenia lloc en aquestes cellers on la gent bevia el vi compartint-lo. Antigament, doncs, les tavernes, els cellers, sí. Eren un lloc de trobada social, podríem dir, no? Llavors hi havia uns embuts que podien ser de diferents mides, que s'anaven a passar a l'altre, com si fos, per exemple, un preturró, i eren de llautó. I en que no se t'acabés a tu el vi, perquè el que se l'acabava és el que pagava la ronda.
Ah, mira!
D'aquí el nom embotada. És que va, embotada! Llavors volia dir que te l'havies acabat.
Ja. Ah, mira! Doncs això ho posarem en pràctica a partir d'ara, també. De quina època estem parlant, Jordi, més o menys?
Doncs mira, la documentació dels cellers es remunta, almenys a la ciutat de Tarragona, la sabem des de l'edat mitjana. Tenim noms i quantitats exactes que cabien en els cups que hi havia en aquests cellers des del segle XV. Els embuts ens han arribat com una pràctica, almenys fins als anys 60 del segle XX. El que seria difícil és dir-te, el primer embut documentat el tenim en aquest any. No, no m'atreveixo a dir-t'ho, però sí que hi ha hagut encara testimonis vius que ho han vist. De fet, els embuts s'han conservat. Eh?
Uh-huh. L'embut emblemàtic és un embut curiós, no?, de bec girat, que crec que se'n fan a molt pocs llocs a Catalunya, no?
Bé, això va ser una pràctica que va desaparèixer, llavors es va deixar de fer per part dels llauners, no? I actualment, doncs, l'Associació Santa Teca el que fa és encarregar doncs, embuts doncs, a llauners que els fabriquen especialment doncs, de l'associació i que es distribueixen al motiu de la festa del vi novell.
és on s'ha focalitzat doncs, aquesta recuperació. Però vaja, l'embús funcionava tot l'any.
La festa de l'embutada és aquest dissabte 17, a partir de quarts de 12 del matí. Jo deia en començar que hi tindràs un paper important, perquè a banda de tastar vins i menjar bé dissabte a Tarragona, el que farem és viatjar en el temps, no?, de la teva mà.
Sí, farem dues rutes. Una ruta la vam fer l'any passat, però com va tenir tant d'èxit, doncs els companys de Santa Teca van decidir que la podíem repetir, i l'altra és nova d'enguany, no? Dues rutes per als cellers de la part antiga de la ciutat, en què veiem els diferents tipus de celler. En alguns casos estarem a dins d'un celler, en d'altres els veurem des de fora, però llavors el que intentem explicar és el relat que hi havia darrere d'aquests cellers, no? Uh-huh. Tenim la part antiga de la ciutat dividida entre els cellers, pagesos i pescadors, en funció de la zona que es tractava. Encara que sembli mentida, doncs els pescadors van viure a la part antiga de Tarragona dins de muralles fins al segle XIX, fins pràcticament l'any 1860, no?
Sí.
Vull dir que hi havia com una competència interna, que això va derivar també amb la competència de les colles castelleres de la ciutat de Tarragona, perquè cadascun dels dos gremis tenia doncs, la seva afinitat, primer per una colla pròpia, després per quan es contractaven les colles dels xiquets de Valls. No?
Uh-huh.
I després també doncs, parlarem dels cellers eclesiàstics, perquè els eclesiàstics també tenien una bona banda,
sí.
I veurem també doncs, què és un cup, que seria l'espai on es produïa el vi. No? O sigui, encara en un d'aquests cellers doncs, podem observar el cup perquè la gent es faci la idea de que era aquest dipòsit sota terra, no? Que és on el vi es fermentava. No?
Mm-hmm. És molt interessant perquè suposo que hi haurà, evidentment pot venir gent de fora que no conegui, no?, aquesta història, aquesta dels cellers a la part alta, no?, d'aquesta convivència que hi havia, però segur que hi ha molta gent de Tarragona que ha passat mil llocs per punts on hi havia un d'aquests cellers que veurem dissabte i no ho sabem, no?
Exacte, vull dir, això ha sigut una feina que, bueno, vam començar a través d'una casualitat, que és que en aquest cas l'avi de la meva dona doncs un dia ja molt gran ens va demanar que apuntéssim els noms de les cellers que havien existit perquè ella veia que això es perdria. Els vam anotar, hi havia en aquella llista nou cellers, avui en tenim de documentats amb el lloc o amb el nom i el lloc prop de 30. No? Una cosa que, tot i que va arribar doncs, a mitjans dels anys 60, doncs bastant viva, no? En els anys 70 ja va quedar molt esmorteïda i pràcticament com una cosa residual. Per tant, hi ha molta gent que ja no... O sigui, la gent que té 50 anys no ha vist mai aquesta pràctica. Per tant, vull dir, estem parlant de que realment s'està fent un treball de recuperació de memòria oral, no? Encara hi ha... Lo xulo d'això és que cada vegada que es fa la festa apareix algú que et dona algun detall que és molt interessant, no? Per exemple, enguany va morir una persona que es va informar de que a la pròpia ciutat es fabricaven els embuts, cosa que nosaltres no ho sabíem, no?
Sí.
Ho podíem suposar, però no. I aquesta persona encara recordava el carrer i el lloc on es fabricaven els embuts, no? I ara, per exemple, ens han aparegut unes fotos de quan els carros descarregaven doncs, el raïm davant d'un dels cellers més històrics que visitarem, que és el celler del Pau del Blau, que era un casteller que tenia també, bueno, pagès i casteller que tenia un celler. No? I, doncs, bueno, una mica aquesta feina que ha fet l'Associació Santa Teca a partir de la festa del vi novell, el que ha fet és que hi hagi persones majoritàriament grans que han volgut donar el seu testimoni. I a vegades ens porten doncs, embuts que tenen alguna característica particular que no coneixien. No? Per exemple, l'any passat va aparèixer un senyor amb un embut amb tapa, no?
Sí.
Cosa que no el coneixien. Hi ha petits detalls i, sobretot, doncs, alguns cellers nous que no havia perpetuat doncs, els informats que tenien fins a aquest moment. Això és interessant.
I tant, beneïda casualitat, no? El dia aquest que et va dir, escolta, apunteu els noms, suposo, per com ens ho explicaves, Jordi, has disfrutat molt fent aquest treball d'arqueologia, no? Buscant el... Sí.
Bueno, de fet, no vaig pensar mai que derivés amb això. Jo vaig ser el primer sorprès perquè vaig publicar un article al diari El Punt Avui i al cap d'uns anys, els companys de Santa Teca, els quals coneixia, però que quan es va publicar aquest article no existia ni l'associació, doncs em van mostrar el seu interès i em van dir recuperarem aquesta festa a partir d'aquell article.
Llavors,
és una satisfacció perquè moltes vegades fas investigacions doncs, que queden en un àmbit de científic, no? I no tenen aquesta dimensió pública que ha adquirit aquesta embotada, no?
Clar.
És mèrit de l'associació.
Teniu...
És que dels que hem fet la investigació.
Bueno, no treguis mèrit, Jordi. Teniu oportunitat dissabte a 11:45 del matí, es farà la primera ruta, a les 5 de la tarda la següent. Ens hem d'apuntar prèviament, Jordi, o simplement sent allà a l'hora al voltant del Santa Teca?
Jo crec que pel Facebook
soc a Santa Teca, i jo feia aquesta prèvia, però sabem que hi ha molta gent que arriba al mateix lloc i tal, però sí per tenir una mica la dimensió. De fet, enguany hem decidit fer les dues rutes perquè la gent es pugui dividir i sobretot perquè la gent que ja va veure una, que oferim una altra ruta, que així podràs descobrir noves sensacions i deixem aquest espai a la segona ruta. Les dues tenen uns continguts molt semblants en quant a explicacions, el que passa que es personalitzen amb persones o amb cellers diferents, no? Però la del matí potser serà una mica més novel·lesca, perquè té un celler que té una aventura novel·lesca, i la segona se centrarà potser més en també en un punt d'aquests cellers en què el clergat antic de la catedral doncs, també anava a fer els seus passos. La petita diferència, el més és molt compartit.
Mm-hmm, molt bé. Ens parlaves ara de la importància d'aquesta memòria oral i, de fet, des de Santa Teca també es vol contribuir a això i animen a tothom a que compartim fotografies, embuts antics, històries personals vinculades a aquesta festa de l'embotada, aquesta festa del vi novell, per poder documentar-ho tot això, no? Hi ha un correu electrònic, hola@santateca.cat, i també el mateix dia de l'embotada podem anar allà i entre tots fer créixer aquesta memòria.
De fet, és que és una de les poques maneres que podem anar aconseguint informació, perquè a vegades hi ha casualitats, vull dir, ja tu millor estàs buscant una altra cosa i apareix un document relacionat amb això, textos que no estan dedicats en aquest tema ni molt menys, però que sí que hem pogut espigolar informació que després ha servit per enriquir la història dels cellers i sí que animem a la gent a que, igual que ha fet en les dues ocasions anteriors, que hem trobat gent que ha vingut allà, no? I ha certificat el que nosaltres explicàvem. Que això és molt important, perquè vull dir, que vingui un personatge, un testimoni viu, no? I et digui, no, és que això esteu explicant, està fantàstic, i a més, jo et puc dir, doncs, alguna cosa més, no? Doncs crec que ajuda a enriquir aquest relat, no? Que és un relat en què, per sort, encara queden algunes persones, no moltes, però algunes que el van viure, i que sí que potser també hi ha algunes persones que tenen aquest instrument, aquest embut, un embut que, a diferència dels embuts normals, té el tub, té un angle, no? És a dir, que és el que el permetia que no haguessis d'aixecar massa el cap, no? Aquest embut sí que hi ha gent que el té a les cases, però potser desconeix quina era la utilitat, no?
Exacte.
I hi ha hagut persones que ens l'han portat i ens han donat fei testimoni de que realment ells el tenien allà, però no sabien ben bé què havia succeït i per què
servia. I d'on venia, no? Doncs aquest dissabte, festa de l'embotada que organitza l'Associació Santa Teca a partir de 11:15 del matí a la part alta de Tarragona, hi ha de tot, hi ha aquestes històries, aquestes rutes, visites guiades que de la mà del Jordi. També tindran tas de vins tant de Tarragona com de Lleida, l'Espai Santa Teca, i també podran veure tant a la 1 com a 4:45, veure i fer, trepitjada de raïm per als més petits per entendre també tot aquest procés i tastar el vi novell. Se m'acaba el temps, és una llàstima, però Jordi, t'agraeixo moltíssim, de veritat, que ens hagis acompanyat i ens hagis explicat algunes curiositats de l'embotada i de la història. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Mònica.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau guau.
No, pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Le imito al venado.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad? Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, llegas tan tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Y ya estoy en casa.
Justo a tiempo. Sin cortes.
¿Te apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine Sin Cortes, en 13.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs, Mònica, mira, avui et faré una proposta, us faré una proposta a la gent que ens escolta de Tarragona i a la gent que ens escolta de Lleida, molt nostra, molt del nucli. Perquè si, quan parles de la ciutat de Lleida i ho fas turísticament, és veritat que hi ha diferents zones a visitar, però n'hi ha una que és la visita, jo crec que és la visita, i ja hem evolucionat, perquè abans dèiem la Seu Vella i ara ja parlem del turó de la Seu Vella, perquè ja hem de parlar de tot el turó com un conjunt doncs monumental, que a més ja veurem que està immers en un procés perquè sigui declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. I avui el que us volem proposar des de Lleida, per la gent de Lleida, per la gent de Tarragona, és que feu la visita al turó de la Seu Vella. I per parlar d'això, doncs, escolta, jo avui he contactat amb el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, el Joan Baigol. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De la Seu Vella en parlem els lleidatans, sobretot, però la gent de fora també, i tothom sabem on està la Seu Vella i tothom tenim a la ment aquesta silueta vista des de la zona de Cap Pont, per entendre'ns, de la Seu Vella. Però no sé si tota la gent que ens escolta ha fet una visita guiada i coneix els secrets de la Seu Vella.
Pues, bueno, jo m'imagino que tota la gent que ens escolta no... I és una oferta molt interessant, és una activitat molt interessant, el fer una visita guiada al turó de la Seu Vella. Uh-huh. L'interès, a més, jo dic que és molt especial, si ho comparem amb altres catedrals o amb altres monuments que han tingut una història més senzilla que la nostra, que la de la catedral antiga de Lleida, doncs probablement potser no és tan necessari una visita guiada, sempre és interessant.
Clar.
Però en el cas del nostre monument, que és una catedral que al seu dia va ser convertida en caserna militar, que fins i tot va haver una època al final de la Guerra Civil que va funcionar com a camp de concentració i que ha patit tants esdeveniments, és un monument que per si sol costa de que s'expliqui. Per això és ideal el fer la visita amb una visita guiada, amb un guia que et fiqui tots els elements en context i que t'expliqui una mica aquella capacitat de la Seu Vella de resistir, de voler existir i d'estar encara en peu.
Per això avui hem trucat al Joan Baigol, perquè des del Consorci del Turó de la Seu Vella oferiu vosaltres els caps de setmana aquestes visites guiades que no se centren única i exclusivament a la Seu Vella només, sinó que tenim el Castell del Rei a 50 metres, el tenim allí mateix al turó.
De fet, a les visites expliquem, o sigui, ara es visita el Castell del Rei i la Seu Vella, la catedral, amb el claustre. El que passa és que també es parla del tercer monument, que també és molt important, que és el conjunt de muralles d'època modernista. Amb la qual a les visites, aquestes visites les fem, com has comentat, cada dissabte i cada diumenge, hi ha dos torns, són lliures, la gent s'apunta, fins que tenim el grup ple anem admitint gent, i s'admeten fins a 50 i poques persones, i llavors es fan a les 11 en català i a la 1 en castellà.
Joan, no anem a desvetllar secrets de les visites, però digue'm alguna cosa que la gent que hagi vingut sense visita guiada li sorprendrà d'una visita a la Seu Vella.
Bueno, a veure, la visita a la Seu Vella sorprèn molt, no? Perquè sobretot la gent quan arriba i veu una catedral despullada, sense cor, sense retaule, i que està pues, pràcticament buida, no? I que conserva aquelles formes. Només veient aquelles formes la gent ja queda una mica frapada, no? El que passa és que quan s'explica, per exemple, la col·lecció de capitells i la col·lecció importantíssima d'escultura del segle XIII que hi ha a la catedral, i quan el guia, per exemple, pues, fa que la gent es fixi en diversos capitells, un element, per exemple, que la gent sorprèn és les moltíssimes referències al món de la vinya i del vi. Cal pensar que l'Església era propietària de molta vinya i llavors per això hi havia moltes referències al món de la vinya i del vi, al segle XIII. Després totes aquelles que fan referència a figures mitològiques, a vides o històries de sants. Vull dir, només amb els capitells, amb l'escultura, la gent fa una descoberta. perquè si no costa de veure. Després també el claustre, quan la gent, el guia explica el claustre, elements que lògicament passarien molt desapercebuts, i un exemple, i estic aixecant una altra vegada, la llebre són els jocs del Kerks. Els Kerks és un joc semblant a les dames, que com que aquest claustre de la Seu Vella era tan especial, perquè estava situat abans d'entrar a la catedral, de manera que no estava reservat a la comunitat monàstica, sinó que tothom hi passava, doncs havia molta gent que a l'estiu anava a prendre la fresca i jugant amb un joc molt similar a les dames, i han quedat marcats a la pedra els tableros de tants anys de gent de jugar amb aquell joc. Vull dir que la veritat és que hi ha punts molt, molt especials i que la gent moltes vegades es coneix, i que si no vas a un guia, doncs realment és molt
clar,
difícil de veure.
Escolta, el castell del Rei, el que coneixem com la Suda, per entendre'ns, la gent de Lleida, és també digne de ser visitat, i aquest jo crec que també necessites fer-ho amb un guia, perquè la veritat és que ens falta molta més part que no pas en tenim.
Clar, el castell, cal pensar que tenia doncs, pràcticament quatre ales, una era mirador, però tenia quatre ales i ens en queda una.
Clar.
Ens queda una, que tenim la sort i que tenim la sala noble, una sala noble on han passat fets molt importants i que la gent, fins i tot moltes vegades, la gent de Lleida desconeix. El 1214 s'hi van fer unes corts on es va coronar un nen de 7 anys que després tothom hem conegut com Jaume I el Conqueridor, i va ser coronat aquí, o s'hi va firmar, ja no sé, documents importantíssims, documents que ja només queden aquests, com seria el pareatge que va crear l'estat d'Andorra. És un document entre dos nobles que es va firmar aquí i que només hi és. I hi ha detalls bonics. A mi hi ha un fet que m'agrada que els guies expliquin i que qui vingui a veure, és que una vegada un rei català o aragonès està a dalt a la Suda, va ordenar al seu tresorer que pagués el sou de 6 ballesters perquè protegissin l'acròpolis d'Atenes. Amb la qual ja en aquella època, des d'aquí se prenen decisions que han tingut efectes positius al llarg de tota la història d'Europa, no? I per això és una visita molt interessant. Molt interessant.
Està clar que a tot arreu, però aquí potser més que mai s'ha de fer una visita guiada. Aviam, s'hi ha d'anar i s'ha de voltar pel carrer i tot, però si teniu oportunitat, feu la visita guiada, que de veritat surts amb aquella sensació de dir ara sí que començo a entendre moltes coses que de vegades m'expliquen o de vegades m'havia preguntat per què això era així, i sempre hi ha una explicació al darrere, i això t'ho faran a les visites guiades. Us dono una plana web, www.turoseuvella.cat. Des d'allí entrareu a la plana web del que és tot el turó de la Seu Vella, que, com deia molt bé el seu director, el Joan, doncs tenim tres punts principals, com és la Seu Vella, com és el Castell del Rei i com són les muralles. I des d'allí trobeu tota la informació, també tot el procés que està seguint el conjunt monumental del turó de la Seu Vella, Joan, perquè sigui nomenat Patrimoni Mundial de la Humanitat, que ja hem avançat des d'aquesta casa i suposo que ens ho corroboraràs. És un pas llarg per entendre'ns, però que s'ha de fer, que no podem dir que serà l'any que ve, però que si no ens movem segur que no ho serà, i que s'estan fent passos i que és difícil, però que s'ha d'anar treballant.
Bueno, nosaltres estem ara acabant la redacció del dossier definitiu, que es presentarà primer durant principis del 2019 al Ministeri, i ara si passem el filtre del Ministeri, doncs llavors ja només quedaria que un moment o altre la candidatura anés directament a UNESCO a París per ser declarada. Com dius, és un camí llarg, és un camí molt, molt, molt interessant. Ha portat ja molts beneficis a la gestió del turó de la Seu Vella, només fer-nos les piles des del punt de vista UNESCO, i si tenim l'èxit, doncs serà molt important. I nosaltres estem molt esperançats, som conscients de la dificultat, però estem molt esperançats de que tant la ciutat com Catalunya mereix que aquest monument sigui reconegut com a patrimoni mundial.
Molt bé, doncs hem parlat amb el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, amb el Joan Baigol, a qui li agraeixo, i que ens hagi atès avui. Sobretot recordeu que si visiteu la Seu Vella a Lleida, busqueu a la plana web, que trobareu com arribar-hi, on aparcar, horaris i tot plegat, www.turoseuvella.cat. I no us descuideu de fer aquestes visites guiades, que estan ben ubicades al cap de setmana. Joan, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la tasca.
Gràcies a vosaltres per permetre-nos difondre la Seu Vella.
Gràcies, Joan. Ah, i per cert, se m'ha oblidat, Mònica, que pots anar a la Seu Vella i tenim doncs a un punt de restauració perquè la gent pugui o fer una, un beure o fins i tot menjar, per tant.
I tens unes vistes espectaculars,
eh? Això sí.
Això és important també.
Has d'evitar el dia de boira, això sí, també, eh?
Sí, però també té la seva gràcia. Té el
seu punt. Bueno, sí, sí, però si voleu gaudir de vistes és difícil. I també hi ha uns dies a la setmana i unes hores en les que es pot pujar a dalt del campanar.
Sí.
Que són 238 esglaons, 238 esglaons.
Es pot fer, eh? Fas una paradeta al mig i...
Sí, hi ha una zona per parar.
Sí, sí, sí.
Un foradet, però dona, hi ha una vista magnífica des d'allí.
Sí, escolta, m'has dit www.turosauella.cat, no?
Puntcat, sí.
Tu, apunta tu també el www.santateca.com.
Sí, també m'ha interessat, eh?
Perquè així...
No en tenia ni idea, jo tampoc.
Una cosa dissabte, una cosa diumenge, jo crec que ens podem organitzar,
I tant,
eh?
I tant que sí.
Arribem a dos quarts ja, que ràpid m'ha passat avui.
Demà dijous, per cert, ja t'avanço que demà en aquesta hora començarem la nieve en la
Ai,
COPE.
Sí,
i arriba
ja
la neu,
ja aneu, ja aneu.
La nieve.
Ja en tens ganes, d'anar a esquiar.
Que bueno, jo ja fa dies que no esquio. Vaig esquiar molt de jove, però mira. Divendres al cinema, fins
mira,
ara.
Dos quarts.
Doncs apa, que ja sí, ja anem directes cap a les dues de la tarda parlant de noves tecnologies, com sempre, des de l'Infocope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com. També busca el nostre podcast, que així ens pots escoltar quan et vingui de gust, i reescoltar, que de vegades escoltem un espai però ens agrada tornar a sentir aquella entrevista perquè ens ha donat una dada interessant. Doncs ho pots fer buscant el nostre podcast. Avui aquí als estudis de COPE Lleida amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de seguretat. Diré una altra vegada el mateix?
Sí, sí, les que falten, eh? Sí. I les
però,
que falten.
Però si us dic que parlarem de seguretat del middleware, què me'n dieu?
Que m'ho expliquis. Que m'ho expliquis.
Bueno, estimados oyentes, hoy es un programa muy profesional donde los primeros 10 minutos de la entrevista vamos a hablar de cosas serias, profesionales.
Bueno, ya lo dejamos a Jaume en la entrevista.
No se me asusten, esto es para que la gente que maneja sus datos, bueno, pues que sepan que están manejando sus datos con mucha más seguridad. ¿Ya
pero
está?
¿Qué es eso del middleware, David?
Bueno, pues es eso donde colgamos un programa ahí en la nube y donde utilizamos un medio de transporte, una conexión, ¿vale? Una vía, un programa para conectarnos allí y poder trabajar. Así de fácil.
Yo te digo,
todo malo, para poder trabajar, todo malo.
Dejamos a Jaume en la entrevista y...
Sí, yo creo
venga,
que sí,
doncs, dos grans actors salien per ser més segurs, VMware i Checkpoint. I ho comentarem tots plegat aquí, a l'entrevista TIC. I després, com sempre, farem una petita pausa pel concurs d'Adivina la cançó de l'any o aquesta sorpresa musical que ens tens
bueno,
preparat, Ricard.
Sí, avui...
Sí, avui tocava, no?
Sí, avui
tocava. Vale.
Per desgràcia, vull dir, hem tingut una pèrdua al món musical... Y recordarem a Lucho Gatica.
Bailaràs conmigo, hay un bolero guai.
Bueno, pues...
S'ha de recordar, escolta.
Una mica de tot. I després de la música, doncs, com sempre, tenim l'actualitat, però primer farem aquesta efemèride. Què ens has preparat avui, David? Anem molt enrere?
Bueno, según para quién, sí. Ricard y yo no habíamos nacido.
Sí.
Ahí lo dejo.
Vamos,
el resto no lo sé, pero Ricard
bueno,
y yo
bueno,
no habíamos
bueno,
nacido.
Bueno. Después et diré ser nascut jo també, eh? Vull dir que no. Perquè aquí les llances...
Creo que sí. Creo que sí.
Aquí els tiros van que volen, eh? Vinga, tot seguit, i tot seguit després, doncs, el món de l'actualitat TIC a la tertúlia Fric. I, com sempre, deixarem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees i solucions, sobretot comoditats, que ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia i a internet Espai Tecnològic. Però primer, com sempre, pitgem aquest SnapClick i arrenquem l'Espai Tecnològic de COPE Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, anem a l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, Ricard, porque aquí cada miércoles tenemos un actor importante. Y hoy vamos a hablar con la gente de Checkpoint, porque está en esta feria de Barcelona, la VMworld. Y tenemos con nosotros a Javier Hija, responsable de seguridad cloud en Europa para Checkpoint. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada, justamente en Barcelona, del 5 al 8 de noviembre, se realizó esta feria aquí en Barcelona. Es una feria que la realiza VMware. ¿Pero qué tiene que ver Checkpoint con VMware?
Eso es. Checkpoint y VMware son socios tecnológicos Checkpoint es una empresa centrada en soluciones de seguridad. Y como tal, en el caso de nuestro de nuestra alianza con VMware, tenemos todo un portfolio de soluciones para proteger infraestructuras y soluciones basadas en soluciones de VMware.
Conocemos VMware, que es una plataforma para virtualización, está en el tema de cloud, conocíamos a Checkpoint, incluso habíamos hablado con compañeros tuyos para explicarnos sistemas de seguridad también, y entonces habéis hecho este bundle, ¿no? Este acuerdo. Sabemos que la seguridad es muy importante. En el cloud entendemos que es igual de importante, ¿no?
Es igual de importante, pero incluso tiene un protagonismo adicional, porque precisamente la preocupación de seguridad es uno de los principales obstáculos que se suelen afirmar como problemática para adoptar soluciones cloud. Todo el mundo es consciente de las ventajas de una infraestructura cloud, pero a la hora de tener más o menos retrasos para proyectos de adopción cloud, una de las principales preocupaciones es, ¿será mi información igualmente segura en la nube? Entonces, a partir de ahí, todo lo que suene a seguridad de cloud últimamente tiene un protagonismo adicional con respecto a la seguridad TI tradicional.
Entonces, ¿cómo realiza eso Checkpoint? ¿Pone una capa de seguridad?
Pues lo realiza con capas de seguridad, pero de una manera también muy diferente a cómo tradicionalmente se ha entendido la seguridad. Y esto es algo en lo que estamos haciendo mucho foco, ya no tanto en la solución que se desarrolló y se sigue manteniendo para estos entornos cloud, sino en la parte cultural de cómo tenemos que afrontar la seguridad en estos nuevos entornos, que nos cambian la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que utilizamos las tecnologías, y de la misma manera también nos cambia la manera en la que aplicamos seguridad y operamos la seguridad de nuestra empresa o de nuestra infraestructura.
Entendemos si optamos para una plataforma VMware con la solución de seguridad de Checkpoint, cuando levantamos o creamos nuevas máquinas, automáticamente ya están creadas con esta seguridad.
Eso es, esa palabra es clave. Automatizar ya no es una opción, y tradicionalmente tampoco ha sido un concepto que se vinculaba a seguridad, porque la seguridad siempre se veía como algo que requiere un control manual y un administrador que vea cada uno de los pasos y cambios que se hagan a nivel de seguridad. Eso ya no es una opción, sino que la única manera de poder tener una infraestructura, en este caso de VMware, virtualizada con seguridad, es automatizando la seguridad. De tal modo que cuando se empiezan a desarrollar aplicaciones, cuando se empiezan a consumir máquinas virtuales, contenedores, automáticamente la seguridad ya tiene que estar añadida, sin necesidad de que el tener que añadir seguridad a la nueva plataforma, a los nuevos cambios, sea un cuello de botella para la agilidad que se quiere obtener de todos estos entornos.
Entiendo que si tenemos en este caso nuestros sistemas virtualizados en la nube o nuestros sistemas físicos, esta cloud híbrida que últimamente está tanto de moda, si tenemos seguridad de Checkpoint en la cloud física y física en el entorno de casa, on-premises, o tenemos la cloud totalmente en VMware con Checkpoint, esa unión entonces se garantiza mucho más esa seguridad.
Se garantiza, y de hecho es uno de los valores que más está posicionando Checkpoint para empresas que van a esta aproximación tan popular últimamente de nube híbrida. Uh-huh. Ya que una alternativa que puede ser pues utilizar herramientas de seguridad nativas que pueden encontrar en una nube de Amazon, de Microsoft, o combinarlo con algunas soluciones que también ofrece VMware, de repente pierden el valor cuando lo tienes que combinar todo junto. Y como alternativa puedes utilizar la solución de Checkpoint, que a nivel de seguridad está mucho más reconocida, pero además te va a dar una plataforma mucho más abstracta y común, independientemente de lo híbrido que tengas tu entorno. Entonces vas a poder utilizar una única herramienta de gestión, un único panel para visualizar, y todas las políticas y su operación es mucho más coherente y más consistente. Ese es un valor que está teniendo mucha más aceptación que todos los valores de seguridad que se promueven por encima de la infraestructura como tal.
Entiendo esta flexibilidad de que el usuario pueda utilizar cualquier cloud, como has comentado, la de Amazon o de cualquier otro proveedor, como le pongo lo que es el sistema de VMware, automáticamente yo puedo elegir cualquier cloud, ¿no?
Eso es. Bueno, VMware está muy relacionada y su alianza a nivel de nube pública es con Amazon. Uh-huh. En el caso de Checkpoint, por supuesto, tenemos esta alianza directa con VMware, que es la que estuvimos presentando la semana de VMware, pero la misma alianza la tenemos con prácticamente todos los fabricantes, o los principales fabricantes que tenemos como proveedores de cloud. Pues la misma solución que un usuario puede desplegar para una herramienta hoy, puede desplegarla de la misma manera exactamente para otra solución de nube pública que quiere integrar, o en el caso de que migre de una solución a otra, puede mantener el mismo estado de seguridad.
¿Qué experiencia habéis tenido con los clientes que ya le habéis enseñado estas ventajas, tanto aquí en la feria o en las demostraciones o casos de éxito que habéis podido ya probar?
Pues mira, de momento el patrón está siendo muy, muy común, tanto para los clientes que todavía están evaluando como para los que ya lo tienen en producción. Las ventajas son muy muy obvias y enseguida se identifica el valor que se añade al incluir seguridad y soluciones de Checkpoint sobre esas plataformas de nube. Y en todos los casos también se identifica que para conseguir todas estas ventajas hay que pasar por un cambio cultural y organizativo dentro de la empresa, de manera que se pueda llegar a aprovechar todas estas herramientas que son ventajosas, pero siempre y cuando se funcione de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo en los últimos 20 años de industria tecnológica que llevamos en el mercado. Y eso, en muchos casos, es casi más complicado que implantar la solución de seguridad como tal. Entonces, las empresas están ya realmente planteándose en serio cómo redistribuir equipos, cómo fusionar equipos, cómo crear equipos de trabajo diferentes y procesos diferentes para poder aprovechar todas estas nuevas tecnologías que presenta el mercado.
Si hablamos de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, ¿está ya mentalizada para ir ahí?
Está muy mentalizada porque son uno de los que más pueden aprovechar este tipo de soluciones.
Pero les cuesta, les cuesta un poco, porque cuando vamos a las empresas, oye, siempre me dicen, hay un número elevado de empresas que me dicen, no, es que yo los datos aquí debajo de la mesa los tengo muy seguros, es que los veo.
Esa mentalidad está, pero sin embargo, esas pymes son las que más suelen sufrir la pérdida de control de ese dato, el no tener un backup bien gestionado. Y enseguida suele entender, a lo mejor no a un proveedor global tipo Amazon o tipo Microsoft, pero tienen sus proveedores locales que le están dando este tipo de servicio de nube, que al final para ellos es la misma ventaja. Ellos quieren despreocuparse de la infraestructura, por supuesto, pues con unas tarifas a nivel de PYME, pero obteniendo la misma ventaja, que es poder tener un servicio de correo, de datos, de seguridad, sin tener que preocuparse porque no tiene un equipo y una infraestructura para poder operar todo eso.
Has hablado de tarifas. Entiendo yo que este acuerdo entre VMware y Checkpoint, entiendo que la solución conjunta es mucho más económica que por separado.
Pues en realidad lo que se consigue es sobre todo simplificar y alinear. Entonces al final hay una reducción operativa y una reducción de costes que es la que suele valorar el cliente. No es un producto unificado, en realidad una solución conjunta incluiría licenciamiento de VMware y licenciamiento de Checkpoint, pero simplificado, te comentaba, porque lo que ha hecho Checkpoint es integrar el mismo modelo de licenciamiento. Pues si una empresa tiene 100 sockets, 100 CPUs, pues paga VMware por esas 100 CPUs y con esa misma dimensión paga las licencias de Checkpoint sobre la plataforma de VMware para 100 CPUs.
O sea que ya están embebidas dentro del software VMware.
Eso es.
Pues Javier Hijas, muchas gracias por darnos un poquito de luz en todo este mundo que está cambiando constantemente y que vemos que los grandes estáis haciendo estas alianzas.
Pues muchas gracias a vosotros por permitirme este ratillo juntos.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Reloj avui, Jaume, com ja et deia, no és ni quants anys tirem enrere ni res, simplement... Doncs que ahir dia 13 ens deixava Lucho Gatica.
Veus com l'havia nascut?
Home,
hablava de l'efemèride, no?
Digue-me ese cole.
A la cançó no, perquè Lucho Gatica ens va deixar ahir a l'edat de 90 anys.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, Déu-n'hi-do. Escolta, això de Déu-n'hi-do, sempre la gent diu, no, el 90, escolta, i si arribes al 100, doncs
passa?
Millor, pues, no?
Passa nada, mejor.
Déu-n'hi-do al quadrat.
Déu-n'hi-do al quadrat.
Muy grande, ¿eh? Además, estas canciones que, no sé, siempre recuerdan, ¿no? Algo muy familiar, ¿verdad?
Boleros.
Ah, tal, boleros.
A més, és l'època, clar, l'època de que hi havia dos emissores a l'espectre de la ràdio, i que sonaven a totes les emissores i que tots els pares, els padrins anaven amb el transistor escoltant aquestes cançons, sí. Ahir ens deixava l'edat de 90 anys, hem recuperat aquest El Reloj de Lucho Gatica i avui ja, bueno, escolta, per unir noves tecnologies i música de fa molts anys. Però vaja, que anem cap a
l'efemèride.
Sí. Pues mira, precisamente, ¿vale? Un día como hoy, pero en el año 1970, que alguno no habíamos nacido, ahí lo dejo, ¿vale? Un señor con 15 años comenzaba en su escuela de Seattle sus estudios en programación. Hablamos de Bill Gates.
Bill Gates.
Sí, es más, mira, espera, que estoy poniendo...
Con 14 años empezaba un curso de programación.
Con 15 añitos, sí. En el colegio empezaban los cursos de la primera programación en Seattle ya, es decir, ya en el colegio, ¿eh? No hablamos de universidad.
Ya, pero tú fíjate que estamos en el año 2018 y hay un montón de movimientos para que la programación, no de un lenguaje concreto, sino como manera de pensar, entre en las escuelas. Y no hay manera.
Y no lo hemos conseguido.
Estamos hablando del año 70.
48 años ya, casi camino de 49 años, ¿no? 48 añitos que hace esto. Y yo justo, mira, oye, por esto de coñas, estoy poniendo ahora el tuit, ¿no?, de la efeméride, y os voy a poner una foto de Bill Gates de un año más tarde, justo, de 1971.
Ya verás.
Que es la primera vez que lo detuvieron. Esta es graciosa.
En fin, anem cap a la...
La tertúlia freak.
Vinga.
Doncs vinga, comencem la tertúlia. I aquesta setmana tenim novetats amb aquest tema dels stickers del WhatsApp, perquè han començat a fer furor i tot el seu univers a l'entorn del
Jaume,
WhatsApp.
Que estic rebent un WhatsApp d'un oient. Què és stickers? Perquè clar, parlem, què és un sticker?
Doncs són aquestes figures.
Un gomet. Es diu en
és una enganxina.
És una enganxina.
Bueno,
un gomet.
Al final són figures que hi ha
sí.
De formes, no?, i d'imatges.
Exacto, son pegatinas que envías, bueno, pues para los nuevos estados, es decir, está claro que los emoticonos, ¿no?, donde ya tenemos hasta una película, sí, canciones, es decir, ya de los emoticonos yo creo que lo hemos exprimido casi todo, ¿no? Sí. Y el tema de los GIF al final parece, bueno, pues que entre unos teléfonos y otros no acaba de eso, los emoticonos que se mueven, bueno, pues no acaban de surgir, aunque poquito a poco se van entrando. Pero ahora que aparece, pues la moda del sticker, es decir, si nos fijamos en la barrita donde escribimos del WhatsApp, ahora vemos que tenemos ahí como un icono nuevo dentro, ¿no?, como un loguito así, como unas páginas, como una enganchina, ¿no?, y le damos ahí y aparecen los stickers.
Yo me recuerdo que eso va a surtir con el tema del Line.
Ah, claro.
El Line, és veritat. Ull, qui se'n recorda del Line?
Qui se'n recorda, ja? Portem uns anys,
A Espanya, Espanya.
Bueno, vale, és que cada...
En canvi, ja els països asiàtics és el rei.
En Àsia és el número uno.
És número uno, i allí ja hi eren.
Sí.
I en canvi aquí...
Que són enormes.
Allí ocupen tota la pantalla.
Aquí, com que anem amb el WhatsApp, anàvem amb els emoticonos.
Exacto. Y además, mirar, bueno, lo bueno que tiene este tipo de stickers es que tú no tienes que tener los stickers instalados, porque cuando lo envías, se envía como una imagen, pero es una imagen recortada, no es una imagen como una foto que veamos. Y esto, mirar, más que nada el movimiento, lo que ha generado es que en muy poquito tiempo tenemos cientos de aplicaciones para descargar stickers.
El negocio,
exacto. Descargarnos gratuitos e incluso luego poder comprarlos. E incluso ha empezado la primera guerra entre iOS y Android, porque los de Android dicen, ya, pero yo con una aplicación me puedo crear mi propio sticker y tú no, de Apple.
¿No es una mica como va a presentar Samsung amb el tema del seu avatar?
Bueno, es que ahí es donde está el tema.
Es que ahí están donando una mica toms al mateix.
Lo que pasa que los avatares al final van por otro rollo, ¿vale? Es otra metodología y los avatares lo único que es que les quedan muy mucho desarrollo para que realmente nuestro avatar esté atendiéndote por teléfono. Incluso yo creo que el avatar va más por los robots que se puedan programar en las redes sociales. Pero sin irnos de los stickers, ahora mismo, para todo el mundo que no lo conozca, se pueden descargar del Apple Store o del Play Store un montón de aplicaciones para tener muchos más stickers. E incluso si tienes un Android, bueno, pues tienes la aplicación My Sticker, en la cual tú directamente te puedes crear tus propios stickers con tu propio selfie, con lo que tú quieras, te lo recorta, te recorta la imagen, con lo cual puedes poner tus expresiones. Bueno, pues al final es, yo creo que es el siguiente paso de los emoticonos, y que, como no, cuando entra en la red social más utilizada como mensajería, como pasa en Europa, que es WhatsApp, o como pasa en España...
Es que más envía ahí me recorde mía.
No, hombre, no, es de Star Trek. Ya sabes que soy así de friki. Ahí lo tienes, al capitán.
Bueno, pero con que nos hago la cara.
Pero bueno, sí, la verdad que son graciosos, divertidos, y es un movimiento de, cómo no, pues que vemos alrededor cómo crecen todo este tipo de aplicaciones, las compras, los micropagos y estas cositas, a una moda más de la comunicación.
Sí, parlem de Crazy y parlem de evolució. Doncs aquesta notícia m'ha semblat molt interessant, perquè diverses empreses del Regne Unit volen implantar xips pels seus empleats.
És que estem al...
Estem allí, eh? Estem allí.
A ver, mira, estuve en Viena viendo este proyecto hace ya, pues, antes del año 2005. Y aquí 2005, pues antes del 2005, no sé si... Entre el 2000 y 2005 ya estuve viendo este proyecto en Viena. Además, vale, de una charla, el inventor que ha sacado, que tiene esto, ¿no? Es decir, al final es un chip que se pone como lo de los perros o los gatos, ¿vale?
Sí.
Se pone debajo de la piel y allí tiene información, y con esta información, pues bueno, desde que sea el monedero para sacar el café hasta para fichar, hasta para grabar los resultados de tu informe médico, de la revisión médica que te hacen anualmente.
Sí, porque no hay tanta diferencia.
Para solicitar las vacaciones. Yo, perdóname, sigo insistiendo, mi tarjeta de personal, como toda la vida. Es decir, a mí que pongan este chip o otra noticia de las cuales has apuntado... la que has apuntado y dice, no, es que el director de la DGT dice que en el 2040 sí, que todos los coches tendrían que estar conectados a la DGT para evitar accidentes. Sí, hombre. O sea, mi coche lo va a seguir la Dirección General de Tráfico. No diga no, que pague a Google y que le diga a Google si yo uso Google donde estoy... Pero no, señor, no. Mi coche es mío, privado, para ir donde me dé la gana. Claro, y yo a Google le he dicho, sí, me puedes seguir. Y a mapas de Apple le he dicho, sí, me puedes decir dónde estoy para que me digas dónde tengo el coche aparcado.
Bueno, si tú dones permiso a la Dirección General de
Tráfico. ¿Y qué me dan a cambio? ¿Y qué me van a dar a cambio?
Seguridad.
¿Seguridad de...?
Seguridad.
Entonces, en el momento que tenga un accidente, les puedo denunciar a la Dirección General de Tráfico porque tiene un accidente, porque no será culpa mía si atropello a alguien, será culpa suya.
Depende.
No, será culpa suya.
Si porta el chip o no.
La pregunta es...
Es difícil, la pregunta es difícil.
La pregunta es, ¿qué ens aporta Google?
Ni personas con chips...
¿Qué ens aporta Google y tots els han donat l'okay?
Ni personas con chips, ni coches controlados, ni mi coche particular controlado por otros, lo siento mucho. Os quiero besos, Gerardo, pero...
La gent que vol... portar un localitzador del vehicle ho tria, contracta una empresa per si li roben tenir-lo localitzable, però acceptes, doncs, pagues i acceptes el que això comporta, però ho tries tu. Clar, això de la DGT que et pugui triar...
Mañana, por ejemplo, es que me puede decir la DGT, oye, chato, que como te voy siguiendo, que es que vas haciendo 35, claro, que te voy a multar. Claro. Es decir, me ahorro todas las cámaras, me ahorro todos... No, oiga, mire, es que iba a 140, sí, porque es que mi mujer estaba a punto de parir, iba al hospital corriendo. Ah, pues págueme usted la multa y luego ya me hace un pliego de descargo, que se lo firme el médico.
Es complicado el tema.
Yo, por mi parte... No, es decir, es más, mira, no están localizados.
Estaríamos un momento seguro.
Los coches en países tan adelantados, ¿vale? Como Holanda o como Austria y demás. Todos este tipo de países están bonificando el 30% del coste del vehículo para que te compres un vehículo eléctrico. Uh-huh. A partir del 2040 dicen que en España se va a poder matricular ni gasolina ni diésel. Seat acaba de anunciar que se mete a la moda del eléctrico no solo con los coches, patinetes, bicis, movilidad. Uh-huh. Oiga, control y gestión, pues si quieres sacamos el programa de la semana pasada con lo de los patinetes seguimos.
Sí, es que aquí hay un gran debate.
Aquí se está dando golpes todo.
La movilitat és ja un problema i per tant la gent busca solucions i l'administració va a remolc. va darrere dels... O sigui, els usuaris se busquen la seva solució perquè apareix al mercat, un patinet elèctric, les bicis de ciutat plegables en el seu moment, i l'administració sempre va al darrere, al darrere. En lloc d'oferir solucions, va legislant el que passa.
No, el que passa
i malament,
no,
i malament, però bueno.
Jo crec que la paraula tindria de ser consens amb tots els actors.
Deixem aquí la tertúlia.
Persones con chips i cotxes con GPS, controlados por otros.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Venga, que sempre tenim aquest minutet final per a aquestos gadgets, per a aquestes solucions, per a aquestes comoditats.
¿T'imaginas que los chicos de Spectrum nos hubieran mandado un chip para ponernos... Ponte este chip debajo de la piel y ya pues...
Perdona, David, tu quants chips portes al sobre? Portes un QR amb una identificació, per si algú... Si un dia et perds o et passa alguna cosa, te la poden escanejar i aquí tens informació.
Ah, sí senyor, sí senyor. David,
portes un
QR.
Portes un rellotge amb tots els teus ets i uts, aquí dintre també, molta informació.
Bueno, però ho ha decidit ell.
Un ordinador con chipses controlados.
Un ordinador.
Claro, la DGT no me va a poner un GPS, ya me lo compro yo en Espai Tecnològic.
I segurament que tens la motxilla plena de gadgets de l'Espai Tecnològic.
No, eso por supuesto, mira, vamos abriéndola, mirad. Organizador para cables, para empezar la mochila. Sí. Para empezar la mochila, para seguir dentro de la mochila todos los cables tirados, no, un organizador de cables. Además la mochila con una batería interna para poder conectarme, porque ya que llevo la mochila voy a poder llevar la batería, ¿vale? Además de la funda del portátil para que dentro de la mochila no se vaya rayando el portátil ni se vaya golpeando con los demás. Y así podemos seguir a proteger absolutamente todo, ya sabes, ves con tus gadgets, ves con tus cacharritos o ves con tu necesidad, porque de Spec Technologic vas a salir con la solución.
I saps d'on surt l'Espai Tecnològic? Al carrer Segovia 4 o a internet www.espaitecnologic.cat. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Un abrazo.
Jaume Sitjà.
Tanquem paradeta. Pitjor el SnapClick. Tanca la porta i dimecres que ve, més.
I nosaltres que anem directe cap a les dues abans amb un consell d'Asufin.
COPE. Estar informado. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora sí que saludamos a Patricia Suárez, que es presidenta de Asufin. Patricia, buenos días.
Buenos días.
¿De qué manera crees tú que al final los bancos, porque claro, lo van a hacer, van a repercutir en el cliente en el que firme una hipoteca para esta semana el famoso impuesto hipotecario que ha decidido el gobierno español vía decreto que lo pague la banca? ¿Cómo crees tú que lo van a repercutir?
Bueno, aquí hay varias fases. En primer lugar, nosotros consideramos que es absolutamente ilegal de estudio o colocándonos una tarjeta que no queríamos y la vamos a tener que comprar, en fin. Este tipo de prácticas las van a llevar a cabo. La verdad no nos cabe, si estuviéramos con otras entidades financieras, pero las de nuestro país funcionan así y lo van a intentar. Entonces los consumidores tenemos que intentar también plantar cara y oponernos a esto.
Claro.
para promover la competencia. Y además les pido que desde Twitter, tenemos nuestro Twitter que es @sufin_ nos manden pantallazos, fotos de lo que están intentando hacerles los bancos para hacer pública ese abuso.
Muy bien,
porque
muy bien.
Si no, nos vamos a quedar en la cafetería todos charlando de lo malo que son, pero no vamos a ponernos a ello, ¿no?
Claro.
¿No
te parece? Me parece estupendo. Y además, si alguno de nuestros oyentes todavía no domina el mundo de las redes sociales, que hay muchísimas personas que todavía no han entrado por su edad o por lo que sea en ese mundo virtual y de las redes sociales, pues que te llamen por teléfono al 93-676-3284, 93-676-3284. Por tanto, mucho ojito si estáis pendientes de firmar hipotecas con los bancos durante los próximos días. Ahora sí, vamos a hablar un poquito, Patricia, del IRPH, ¿no? El IRPH es un, es esa referencia que hace que muchísimas personas estén pagando 2, 3 y 4 puntos más que intereses en su hipoteca que los que están pagando con la referencia al Euribor, ¿no?
Efectivamente, muchas de las personas que nos llaman o nos visitan se creen que tienen una cláusula suelo porque no les ha bajado la hipoteca.
Sí, sí.
Es un índice, yo lo llamo el índice ibérico, hay a quien no le gusta que yo haga esto. Pero claro, yo lo he comprado, ¿no? El Euribor es el de Europa, el Libor es el de Londres, pues el nuestro propio y también tan manipulado como el Libor y el Euribor es el IRPH. La Comisión Europea dentro de este procedimiento ya ha dicho que sí, que este índice no es transparente y que corresponde su anulación. Unión. Así que ahora esperamos que pronto tengamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para eliminar este índice y que las personas que tengan una hipoteca con IRPH puedan quitarse esta cláusula, que, como te digo, sería como un suelo. Bien. Desde aquí invitamos a todos los afectados a que empiecen a reclamar, porque los tribunales van muy lentos. Entonces, nosotros presentamos la demanda ahora y cuando nos llegue la sentencia de Europa, que estamos convencidos que va a ser favorable, ya estamos ahí en la cola, como yo digo, y ya llegará el juicio y seguro que nos da la razón.
Déjame, Patricia, que recuerde a los oyentes el teléfono de Asufin en Barcelona, 93-676-3284, y la página web www.asufin.com, y también catalá www.asufin.cat. Patricia, gracias, saludos.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Adiós.
Gràcies, Pepe. Nosaltres ja arribem a les dues. Informació d'utilitat també. Arribem a les dues. Senyals horàries. Seguim ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Demà 12:20 i demà comencem la nieve en la COPE a partir de la 1:00.